Les nostres històries. Un podcast de Ràdio Castellà per abordar aquelles petites històries singulars de la nostra vila. Edició i muntatge musical, Adrià Tirado. Locució, Rocío Gómez i Cristina Domene. Guió i presentació, Jordi Rius.
L'increment dels bombardeigs a partir del març del 1938 va motivar la construcció d'un camp d'aviació militar per a la gloriosa, el nom popular, de les Forces Aèries de la República Espanyola, la FARE, per reforçar la rereguarda. El govern municipal de Castellà va mobilitzar tota la població sota la coordinació de l'arquitecte Niubó i l'enginyer i aviador Tomás López Navarro per a construir dues pistes en un temps rècord de 12 dies. Paral·lelament, es va construir el refugi antiaeri, un túnel subterrani en forma de U amb volta de canó de maó massís. Avui el coneixerem parlant in situ amb l'arxivera municipal Sílvia Sall.
Pròpiament del refugi, tot això d'aquí.
Per tant, estem parlant de quants metres de
túnel? Els metres no ho sé, l'únic que això tenia una capacitat per 100 persones. Vale? Llavors representa que hem baixat 6 metres en 25, llavors aquesta zona de l'entrada fa una zona de zig-zag per evitar que si caigués una bomba, representa l'ona expansiva arribés fins aquí. Llavors aquí hi havia seients a cantó i cantó i s'esperava doncs, això que passés l'alarma. Hi han dues boques a cantó i cantó i llavors representa que si mai passés alguna cosa i quedessin colgats, que vull dir que les dues portes quedessin utilitzades, hi havia això d'aquí que eren com uns respiraderos que donaven, sortien a dalt. I llavors per aquí els hi podien, bueno, clar, servia pues, això perquè es pogués renovar l'aire i si es haguessin de quedar moltes hores, pues, els hi poguessin tirar aigua, els hi poguessin tirar aliments. I n'hi ha un a aquest cantó i un altre allà al fons, allà al final.
Val, i llavors s'ha utilitzat mai? Es va utilitzar mai?
No. Home, suposo que poder alguna alarma sí que hi va haver, però vull dir, bombardejos aquí a Castellà no n'hi van haver mai.
I llavors, si seguíssim per aquí, connectaríem amb l'altra sortida?
Amb l'altra sortida.
Però també està practicable, ara, quan surt l'altra sortida.
Sí, sí, sí.
Però vols dir, no cal avançar més?
No, si vols, pot anar fins allà. Però vull dir que llavors... Abans hi havia un ratpenat.
Bueno, clar, és el seu territori, això, eh? Aquí no hi havia abans un vídeo d'explicacions, d'uns panels?
No, no hi havia hagut mai. No? Veus, aquí és l'altra boca, bueno, l'altra boca, l'altra sortida, respiradero. I llavors doncs, representa que hi havia...
I això és l'altra sortida,
que torna a fer aquesta zona una miqueta de zig-zag per evitar l'ona expansiva i llavors doncs tornes a venir a presentar el mateix amb la sortida.
Clar, però millor és l'altra sortida, no?
Millor l'altra, sí, a més sempre que obri és un poema aquesta fa anys.
Home, el que és bastant encomiable és que està en bones condicions, no?
Sí, bueno, representa que, clar, això era fet en sèrie. Això es van fer a finals del 37, principis del 38, es van començar a fer tots en sèrie, vull dir que era una cosa...
Estàndard.
Sí.
Com aquell que construís un xalet, diguem.
Sí, vull dir que era una cosa allò que dius, bueno, no és que fos només per aquí castellà, vull dir que si no, tots els aeròdroms que es van construir en aquella època, doncs més o menys tots eren el mateix, vull dir, és maó vist, i el mateix maó en volta.
Val, però llavors l'Ajuntament no va fer res per reconstruir-ho alguna part?
No, tot això ho va fer les Forces Aèries de la República Espanyola.
Vull dir que estava en bon estat, que l'Ajuntament no va haver després de fer res, em refereixo.
No, vull dir, clar, l'Ajuntament en principi, bueno, teòricament l'ha anat mig mantenint, però res més, però vull dir que la construcció l'Ajuntament no hi va tenir res a veure.
Val, i això era, quina divisió era? Forces...
Les Forces Aèries de la República Espanyola, les FARE.
Però la divisió 47 o no?
No, vull dir
I a part d'aquest, diguem-ne, aquest refugi, hi havia a part superfície?
A part d'aquest refugi n'hi havia d'altres, representa que el camp arribava des d'aquí a la... des de la Sony fins a l'Aldi. Més o menys. Llavors representa que hi havia quatre refugis, un que està al voltant de l'Aldi, aquest, un que hi ha, que hi havia tocant de la carretera de Sabadell, i n'hi havia d'haver algun altre. Bueno, se n'ha trobat ara una davant de la gasolinera, i llavors representa que aquest era el més gran perquè a fora hi havia la caseta de comandament. Llavors representa que aquest, doncs això, a la que hi havia algun atac, doncs a part de la... només era evidentment per la gent que treballava aquí al camp d'aviació, i llavors representa que els de la caseta de comandament venien aquí a refugiar-se.
La pista estava aquí mateix?
La pista estava anant cap a Sabadell. La pista estava cap a Sabadell. Hi havia dues pistes, una de 1.150 metres i l'altra de 600 per 250 d'ample, totes dues.
I això no queda res, clar, tot és...
No. Clar, aviam, en principi, això eren uns terrenys que eren coneguts amb el nom de la Bruguerola, que eren els terrenys representats de conreus millors que hi havia al poble. Llavors representa que la República els va expropiar, els propietaris, els van dir que els hi pagarien una indemnització que encara esperen, i representa que llavors, com que tot eren zones de conreus, doncs això, amb les seves particions, amb els seus arbres, amb les seves casetes, tot això, doncs el que es va fer va ser aplanar-ho. Es va aplanar tot per fer-hi el camp d'aviació. I per això llavors es coneix ara amb el nom del Pla de la Bruguera, perquè va quedar pla.
I llavors es va utilitzar mai? Va haver-hi moltes avionetes?
Aviam, en principi això era un camp auxiliar. A partir del 37, finals del 37, principi del 38, és quan hi comencen a haver-hi els grans bombardejos a Barcelona i també als voltants, i llavors doncs, es va decidir crear una sèrie d'aeròdroms auxiliars per tal doncs, de que si el Prat doncs, quedava inutilitzat, doncs, Barcelona sigués mantenint defensa aèria. Llavors, un d'aquests va ser aquest d'aquí Castellà. El que passa que aviam, això eren camps auxiliars i es feien servir bàsicament de suport al de Barcelona com a camp de proves, és a dir, els pilots joves que sortien de les acadèmies doncs, venien a fer les proves, aquests camps auxiliars no anaven directament al Prat, i llavors doncs, també aquí s'hi portaven avions per arreglar. El que passa que aquest camp d'aquí Castellà era una miqueta mal dibuixat perquè, clar, no hi havia hangar. Llavors els avions es havien de quedar fora. Llavors, a més, aquí a Castellà sempre el vent és bastant important, no? Llavors, clar, a l'hora d'aterrar i enlairar-se, el vent doncs, a vegades ho condicionava. I a més, com que estava envoltat d'una doncs, zona de pinedes i tot això, doncs clar, representa que com et passessis o d'allò, doncs, de seguida et trobaves amb aquesta zona boscosa. I era un camp bastant complicat. Pel que diu la gent, era un camp bastant complicat. Però vull dir que això era un camp, diem-ne, un camp auxiliar.
Russos van venir?
Sí, hi havia els pilots russos, van venir al 37 i estaven vivint aquí a la Torre Turull.
Pensió completa?
Sí, sí, sí. Pensa que els forners, el que era la col·lectivitat dels forners, cada setmana un dels forners anava allà, a la Torre Turull, expressament a fer-los pa, i ells menjaven pa blanc, quan evidentment la resta de la població no menjava, i ells sí que menjaven pa blanc. Llavors estaven aquí a la Torre Turull i també llavors n'hi van haver alguns aquí a Can Carner i a Can Oliver. Mentre que el personal de vol i el personal de terra estaven a Can Pallàs, al costat de l'Ajuntament, i llavors doncs, alguns dels caps també estaven en algunes cases, vivien doncs, en cases de gent de Castellà.
Però aquests russos van estar poc temps aquí?
Aquests russos van estar aquí poc temps, vull dir, van estar doncs, això, el 37, mitjans del 38.